Je te pète le cul. Oh, je te pète le cul et tu. Et quand tu te gires, je te pète le cul et tu. Et quand tu t'en vas, mais c'est un sol que me masturbe pensant. Et quand tu pètes le cul, je te pète le cul et tu. Oh, et quand tu pètes le cul, je te pète le cul et tu.
Ni a l'esquerra ni a la dreta del ring, tots dos al costat revolucionari, amb 74 anys d'Unió Soviètica a les esquenes i amb un entrenador cubano de salseo, Izarn!
No està exactament al ring, però està fent la revolució perquè surt de les estructures de poder. Amb l'empenta de l'exèrcit Magnovita, el seny de García Oliver i amb la pipa de mariner de la comuna de Kronstadt, Joel!
Jo vinc a sumar-me a la defensa de la lectura més important de la Comuna de París que parteix de Marx i que després passa a Lenin, que el que defensa és el naixement d'aquest subjecte revolucionari que neix en la transició d'un sistema productiu del feudalisme al capitalisme i que lluitarà contra les tendències tradicionalistes i contrarrevolucionàries de tot el que quedava al feudalisme i de tot aquest espai feudal, de tot aquest espai rural i de totes aquestes tendències revolucionàries però contradictòries davant de la població que tenen a veure amb la creació del capitalisme i la classe burgesa.
Jo em quedaré més amb altres temes que crec que són els punts claus de la Comuna. Primer, m'agradaria tornar a citar Proudhon, que encara que hagi quedat oblidat, crec que va fer alguna cosa que no van poder fer en aquell moment ni Marx i Lenin, també s'ho va haver d'apropiar per altres maneres més de guerra i més d'extermini, que va ser el fet d'organitzar autònomament la classe obrera. Ell havia creat mútues, estava pendent del que era tot el món econòmic i el treball, fent propostes clares, i que sense ell no s'hagués pogut arribar a aquesta concepció tan de suport mutu entre els obrers i potser no s'hagués arribat a formar la Comuna. És a dir, que no tot era una arqueologia de la revolució. Allí hi havia gent amb consciència de classe i hi havia gent fent lo seu. Però és que no només em refereixo a Proudhon, sinó que després Bakunin, que estava viu mentre estava passant la Comuna i de fet estava exiliat perquè ja n'havia intentat una abans a Lyon, en aquest context de la guerra, Bakunin el que dirà és que si es perd la Comuna, si la Comuna no funciona, és perquè no ha aconseguit de cap de les maneres sortir de França. Allí es desenvoluparà a través de la Comuna de París tota una idea de la descentralització del poder que serà molt important i que farà evolucionar aquesta ideologia que sorgirà a partir d'allà del socialisme revolucionari, aquest anarquisme, el farà virar a través de noves organitzacions que tinguin molt més a veure amb el tema sindical i amb altres temes, i la Comuna és un aprenentatge també per a aquesta gent.
Però tampoc te facis trampes al solit. O sigui, si parles de consciència de classe, quan hem estat parlant tot el programa de proletariat incipient, el que hem de fer és parlar del blanquisme. El blanquisme com a avantguarda, com a grups organitzats que el que pretenien era fer una revolució a la societat, prendre el poder, i a sobre entenien, no d'una forma utòpica com feia Proudhon i tot aquest anarquisme mutualista, sinó d'una manera real, el fet de que la consciència de classe era molt incipient i el que pretenia era aconseguir el poder, no per mitjà d'aquesta educació dels obrers, que tot això està molt bé, però al final és molt utòpic, portem 200 anys amb educació dels obrers i aquí encara ningú ha fet la revolució.
A veure que ningú ha fet la revolució, n'han passat moltes de revolucions, eh? Aquesta excusa és perquè després se les apropia també el comunisme, les revolucions. Però el que...
Bueno, perquè després em titllaràs de comunista autoritari quan jo ja et defenso que de comunisme no s'ha realitzat inclús ni a la Unió Soviètica.
A veure, com no t'he titllat de comunista autoritari si el que eren els blanquistes eren una espècie de vanguardia que era el passat de tots aquests grups bolxevics que s'apropien de la revolució russa.
Lluís Michel era blanquista.
Era amiga de blanquistes, però després es farà anarquista com els bons revolucionaris que entenen la trampa del poder. A veure, aquí jo crec que és clau per apostar qui tenia consciència de classe, què creien que era aquest govern de la Comuna de París. El Consell de la Comuna, pels blanquistes, era un lloc on anar físicament, urbanament, a aprendre, no? L'hotel de Ville, anem a l'Ajuntament, però és que es van quedar en blanc després. No sabien què fer, es van quedar sols. El poble no estava ni tan sols al seu cantó i no li agradaven les escenes que veia de blanquistes intentant executar els hostatges i tal. És a dir, l'utòpic realment és fer la revolució sense el poble. Allí el poble estava organitzat i no tenia res a veure amb tota aquesta espècie de sectarisme que no fa cap bé a cap revolució.
Però és que aquí hi ha dues qüestions que trobo contradictòries en el teu plantejament. Tot aquest contrapoder que tilles de l'organització obrera a través de mútues, a través d'una espècie d'organització obrera, de proximitat, de barris i tot això, i després me critiques a l'articulació del blanquisme, que el que feia realment era transformar aquest territori, aquest terreny geogràfic, aquesta... prendre l'hotel de Ville en la pràctica realment revolucionària. És a dir, aquí potser hi ha una descorrelació entre el que realment funciona com a contrapoder. O sigui, funciona com a contrapoder les mútues i l'organització obrera d'una classe obrera incipient, o funciona com a contrapoder quan prenen el poder i realment s'aixequen en armes en contra de l'Estat? Perquè això, jo penso que aquí tenim una discussió interessant, i sembla que la comuna el que explica és que s'aixequen i fan de contrapoder quan aconsegueixen organitzar la pròpia institució de la comuna.
A veure, exerceixen com a contrapoder quan hi ha el poble en armes al carrer. O sigui, no crec que només sigui una qüestió de que hi hagi una avantguarda o no hi hagi una avantguarda. És el poble el que exerceix com a contrapoder.
O sigui, em dones la revolució... em dones la raó amb el tema de la dictadura del proletariat.
Però és que el contrapoder s'exerceix més enllà dels moments insurreccionals. El contrapoder passa abans i passa després. Jo crec que també, si estem fent aquesta història de les revolucions, estarem comentant els moments més àlgids, però que la cultura obrera i l'organització autònoma dels obrers s'ha donat sempre, i allí on hi han hagut oprimits, sempre hi ha hagut maneres d'intentar autònomament els oprimits gestionar les coses. Llavors, no em sembla tan important com aquest salt a una espècie de noves institucions que tenen un munt de vicis del món passat, sinó com aprendran a partir d'aquí els anarquistes que el que havien de fer era ajuntar molt més les coses, ajuntar el camp amb la ciutat, descentralitzar. Aquesta és la clau de la història de la Comuna de París. I així s'entendrà pels anarquistes, i així podran fer les revolucions precioses que faran després.
Bueno, s'entendrà com sempre entenen els anarquistes, que tot ho analitzen molt bé, igual que el poder, però després es descuiden de lo que és principal del poder, que és el seu vehicle, que és l'Estat. I en aquest cas es descuiden del mateix. Sí, sí, hem d'ajuntar el camp i la ciutat, hem de fer no sé què, i la revolució de la Comuna de París es queda tancada a la Comuna de París justament per això, per a la falta d'una transició entre demandes socials a demandes polítiques i una estructura que permeti vincular aquestes demandes polítiques d'una forma estratègica correcta, perquè si no, anem als fets i veiem què passa. El primer fet és el tema de si s'ataca o no s'ataca Versalles, i aquí tenim potser una opinió final igual, però realment divergim en com llegim el fet, i el no atacar Versalles per mi és un error que ja llegeix Marx, que ja llegeix Lenin.
Clar que és evident que no va ser una bona idea, en el sentit que els va fer perdre al final la Comuna de París, i va fer que durés molt poc, va fer que durés 2 mesos. Ara, per mi, el fet de no atacar Versalles confirma aquesta vocació descentralitzadora del poder. És que no volien substituir el govern de Versalles. El que volien fer era que deixés d'existir. És a dir, el que volien era prendre-li la legitimitat, i tiraven de tot un món nou on no existiria aquest govern d'estat-nació.
Però aquesta és la falsa utopia de l'humanisme. Al final el que volien era que deixés d'existir el govern de Versalles, però que deixés d'existir, no l'anirem a atacar, no l'anirem a aplacar. No el destruirem, no, deixarem que reorganitzi un exèrcit a fora.
Clar, això per mi va ser un error, però aquest error per mi no vol dir que s'hagués hagut d'organitzar, com després, per exemple, la revolució aquí del 36, els estalinistes faran amb tot l'exèrcit de les milícies anarquistes, que és el fet de dir, no, necessitàvem aquí jerarquia, necessitàvem un mando centralitzat. Això no hagués fet guanyar tampoc, perquè es va intentar amb altres institucions, com el Comitè de Salut Pública i tal, i tampoc va funcionar. Jo el que dic és que aquí s'ha d'aprendre el fet de que s'ha de ser ràpid, però el que no s'ha d'aprendre és el fet de que no hagi de ser democràtic l'exèrcit i les armes de la gent, en aquest cas la Guàrdia Nacional. O sigui, l'ensenyança és al revés. És que si s'hagués deixat a la gent expressar-se de forma més ràpida, hagués anat més ràpida la revolució i potser hi haguessin anat.
Als comunistes també ens costa, però els anarquistes no teniu gaires lliçons a donar, perquè us arriba a costar no confondre jerarquia amb organització, eh?
A veure, jo quan dic jerarquia és que és el que s'està fent en aquell moment. Evidentment que en un context de guerra hi ha d'haver una organització clara. Ara, també te dic que quan es comença a parlar d'organització i tal, el que comencen a fer és que hi hagi un general que estigui molt fora del que és la seva tropa, que enviï ordres. És que de fet el que es creu, ja ho sabem, el que fan els comunistes, tota una burocràcia al voltant del poder, inclús a nivell militar, que el que fa és que ja ningú sàpigui per què collons està lluitant.
Jo penso que aquí hi ha un punt clau, més enllà de tota la qüestió pràctica, que és una qüestió teòrica que hem anat repetint durant tot el programa, i és el tema de l'humanisme. I nosaltres pensem com a materialistes, i això hem de deixar clar, que les revolucions són profundament antihumanistes, són científiques, i l'humanisme no té per què ser-ho. El que passa és que les persones que fan la revolució, aquest subjecte nou del proletariat, aquest subjecte sí que és un subjecte profundament humanista. Però la revolució no, la revolució el que són són condicions materials per a fer-la. I això és el que m'he estat defensant aquí amb la Comuna de París.
Exacte. I el que vull dir és que l'humanisme pot no ser-ho, com estàs dient tu, però després l'anarquisme, que també és veritat que sempre té aquesta tendència ètica, també té un munt de científics en les seves files. Els propis participants de la Comuna de París tenien molt a veure amb el món científic del moment, per no parlar també de Kropotkin, que escriurà sobre això, que també tenia aquesta vessant científica. És a dir, l'humanisme aquest, el que es basa en que és en que l'ésser humà no necessita cap poder coercitiu per a funcionar. I a mi això no em sembla ingenu, el que em sembla és real d'alguna manera, perquè quan hi ha les revolucions el primer que vol la gent és que aquest poder no existeixi, descentralitzar això.
Però aquí arribem a la idea del buit de poder. O sigui, tu comentaves durant el programa que hi havia un buit de poder i jo et defensava que no, perquè aquest buit de poder és d'alguna forma irreal. O sigui, no hi ha un buit de poder, el que hi ha és una deslegitimació del poder, però el poder segueix exercint-se i se segueix exercint a través de la base fundamental de l'Estat, que és la branca repressiva.
Clar, però per això el que demanaven els de la Comuna de París, encara que sembli en principi un govern parlamentari, quan estaven allà amb tot el Consell de la Comuna i hi havia una espècie de ministres, el que demanaven en realitat era la revocabilitat de tots els càrrecs, la democràcia en militar, la democràcia en els jutges, que eren molt corruptes. Ells es van interessar per aquesta part, perquè entenien que era la part més quotidiana i la que faria que realment hi hagués un canvi econòmic i un canvi social.
Mira, aquí estem d'acord i crec que aquí és un dels punts en el que va fracassar la revolució, perquè és que no van ser capaços de donar-li la volta a l'argument que havia vençut a la Revolució Francesa, que al final era la separació de poders de l'Estat. I una de les propostes que fa el materialisme en la seva aplicació pràctica és no acceptar aquesta separació formal de l'Estat, és a dir, no hi ha una separació entre l'organisme jurídic, l'organisme repressiu i l'organisme ideològic, i aquesta qüestió és fonamental pels obrers, perquè al final és el que acaba defensant i el que estem defensant de la revolució de la Comuna de París, que és l'aplicabilitat pràctica dels drets materials, no aquesta qüestió dels drets formals, que al final està emparada amb tota una espècie d'humanisme, amb tota la teoria liberal i amb la declaració dels drets de l'home, que és que la seva pròpia paraula ho diu, els drets de l'home i no de la humanitat, i aquí és on veiem els errors de la falta de consciència de classe de la Comuna i els errors de la falta de proposta política. En el moment en el que les institucions representatives de la Comuna, tot i que vulguem dir que era un govern revolucionari i tot el que vulguem, acaben viciades a través de lo que era el sistema liberal. Per això, des del meu punt de vista, feia falta una dictadura del proletariat molt més conscient, una qüestió que no partís de jerarquies, sinó que partís d'organització i d'estratègia.
A veure, en el tema d'aquest Consell i que dius que es necessita una dictadura del proletariat és que depèn de com s'entengui, com està dient abans aquest Consell. Se pot entendre com pràcticament un Consell de Guerra, dictadura del proletariat, o es pot entendre com a una nova manera d'organització que tendia a la descentralització. Llavors aquí serà difícil que ens posem d'acord perquè els propis historiadors i els propis revolucionaris han entès això com han volgut, d'alguna manera. Aquest Consell de la Comuna i la Comuna en si ha estat estudiat de moltes formes. En aquest sentit, jo crec que no s'ha parlat gaire, tampoc perquè no ho feien els revolucionaris, de l'aspecte econòmic innovador de la Comuna. Com que només van ser 2 mesos, crec que no s'ha parlat amb justícia perquè no van poder desenvolupar gaire cosa. Però hi ha un altre tema que a mi em sembla també molt polèmic, que és que no es va expropiar, col·lectivitzar, nacionalitzar, com se li vulgui dir, perquè en aquell moment no es va fer, per tant, hi ha moltes possibilitats obertes, el Banc de França, amb la quantitat de pasta que hi havia allí.
Sobretot el punt fort de tots els socialistes revolucionaris i de tots els comunistes. Marx ja apuntava des del primer moment que era l'error flagrant de la Comuna, no partir d'aquesta universalitat econòmica, no dir i no atacar les reserves del capital, del propi capital burgès i del propi capital de la nació.
A mi, per una part, és que em sembla hasta poètic, no?, el fet de dir, ostres, el Banc de França, què està passant allí? No volem tot això si no és per incentivar el treball i per incentivar el nostre sistema de mútues i de cooperació. Llavors, per mi també va ser un error. Jo crec que Bakunin també estava en aquesta línia i hi havia molts que ho veien com un error. Ara, l'error té un sentit descentralitzador també, de dir, nosaltres el que volem és que segueixi funcionant de moment els diners, i com que seguiran funcionant els diners, el que fem és obligar el Banc de França a que ens donin un munt de crèdits per a poder desenvolupar-nos. És que jo crec que el que volien en el fons era guanyar per racionalitat i per un millor sistema d'organització al propi govern de Versalles. Ara, jo penso que aquí la van cagar molt, sobretot quan van permetre que el Banc de França, tot i estar a París, seguís donant crèdit també al propi govern burgès.
Però aquí és on jo poso el punt de la falta de consciència de classe i de la falta de maduresa de l'organització proletària. És el fet de no ser capaços de voler eliminar el que fundamentava el capitalisme, un capitalisme que era incipient i que probablement no s'aguantava per si sol. De fet, el que tenen por els obrers és que de si expropien el Banc de França, tot el paper moneda deixi de tindre cap valor. I això al final és el punt físic de l'alienació capitalista, saps? És a dir, el capitalisme se manté per aquesta por de la classe que està naixent en el propi capitalisme o en l'inici del capitalisme i no té les eines per trencar amb aquesta estructura estatal i amb aquesta forma de producció.
Potser és una mica lleig el que vaig a dir, però és algo inherent a les revolucions el què fer amb aquests espais, els bancs i tal. Recordo, per exemple, el 36, que com que no hi havia ningú de la CNT ni de la UGT, de ningú dins dels bancs, perquè era gent que era bastant miserable, em sap greu...
Que tenien la mútua, no, que tenien l'organització en la CNT...
No parlo potser dels treballadors que després estan aquí amb una ETT treballant al mostrador, però normalment la gent que està als bancs, consciència de classe no en té cap. És a dir, que ho veien com a institucions molt llunyanes al poble i el que volien era, venga, agilitzar-les i que els hi donessin crèdit i que poguessin començar les seves cooperatives obreres també, aquestes cooperatives obreres a través d'un banc del poble, és a dir, que no era el Banc de França en la concepció de la comuna, sinó que s'havia de transformar en un banc del poble, també ve de la idea de Proudhon, d'aquesta idea comunal de la producció al mig centrada en un banc del poble que vagi donant crèdits a la gent. O sigui,
hi ha una sagrada de criticar els anarcos i després sou els primers que tireu d'aquest messianisme, eh?
A veure, jo dic que Proudhon en moltes coses és interessant, però en altres s'equivoca. També s'equivoca el mateix Proudhon en el fet, per exemple, de les dones. O sigui, Proudhon no estava a favor de que les dones entressin dins de la producció perquè entenia la producció com una qüestió simplement dels homes en un mercat petit que intercanviaven coses. Algú havia de fer tots els treballs que no fossin productius, no?
Bueno, aquesta és una tendència que serà fatal i que no es queda només en Proudhon. També podríem tirar-li a tots els noms dels grans revolucionaris i podem, evidentment, criticar aquí a Marx i a Lenin i m'està dolent l'alma de dir això.
Però és veritat i hauran de lluitar moltíssim les dones com van lluitar la Comuna de París perquè es comencin a introduir en la democràcia directa i després a través de la democràcia directa dels carrers en algun lloc més.
Però al final això és el que venim a defensar de la Comuna de París, aquesta diferenciació entre els drets formals que es creaven a la Revolució Francesa i els drets materials o l'expressió de la pràctica material de la supervivència i del desenvolupament de la societat humana en el París obrer.
Jo em quedo de la Comuna, per començar ja a finalitzar el programa, em quedo amb aquesta ànima descentralitzadora de la Comuna que serà tan important per l'anarquisme i serà tan important per les revolucions que vindran i potser que vindran també al segle XXI, em refereixo a una descentralització, ara m'imagino, per exemple, Rojava i altres països que també ho han fet. I després també em quedo amb la bellesa d'una classe obrera que pot ser una mica ingènua, però que va estar culturalment a l'altura de les circumstàncies i va haver una explosió de vida i va haver una explosió de vida pública de la classe obrera que quan els havien canviat la ciutat, els havien destruït el seu entorn urbà i el van recuperar a través de les armes.
Això és el millor que podeu aconseguir els anarcos, eh? Una espècie d'empat tècnic.